Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. El senyor masculí del Club Rem Santa Cristina pot proclamar-se campió de Lliga aquest diumenge a Lloret. Lloret de Mar acollirà l'última regata de la temporada de llaüt mediterrani abans del Campionat de Catalunya. En total hi haurà 32 tripulacions de 12 clubs d'arreu del territori català. L'entitat lloretenca hi participa amb 5 equips: veterà masculí, veterà femení, sènior masculí i dos conjunts de l'escola en categoria cadet mixt. En concret, el sènior masculí arriba a la cita amb clares opcions de proclamar-se campió de Lliga. Ho aconseguirà si acaba per davant del Palabrava, un conjunt format per jugadors d'Empúria Brava i Palamós, amb qui estan empatats a punts. El conjunt lloretenc afronta la competició amb la moral alta després de guanyar el Campionat de Catalunya de Batel, disputat al Canal Olímpic a Castelldefels el cap de setmana passat. Sabrem com es presenta la competició. Escoltarem d'aquí a uns minuts les declaracions de la presidenta del Club Rem Santa Cristina, Anna Rosa Bou. I parlant de rem, obrim un bon dia a bona hora que ve molt carregat d'informacions. Josep, és així, no? Bon dia.
En efecte, Maria, bon dia. En plana esportiva parlarem de dues cites destacades que reuniran un bon grapat d'esportistes a la vila. D'una banda, començarà la quarta edició del Globàsquet. Ens ho explicarà el seu president i fundador, Josep Ramon Muro. D'altra banda, també es farà el tret de sortida a la desena edició del Torneig Internacional d'Handbol. Parlarem amb una de les organitzadores, és Clàudia Penya. També en plana esportiva recordarem quins són els partits més destacats del cap de setmana, com per exemple el derbi salvatà de futbol entre el Lloret i el Farners. Obrirem plana política per saber més coses de la presentació d'aquest dissabte del grup municipal del PSC per a les pròximes eleccions. Hi haurà la presència a Lloret de Miquel Iceta, primer secretari de la formació. Parlarem de diverses activitats del cap de setmana. Una d'elles és el Festival Lloret Negre, en què es premiarà la millor novel·la de gènere negre de 2018, escrita en llengua catalana. Entrevistarem una de les organitzadores, Angelique Fitner. Després sabrem com serà la sessió del Racó dels Contes i també entrevistarem Margarita Rodríguez, la coordinadora del Casal Municipal de la Gent Gran. Aquest cap de setmana el grup de teatre Jubilados representarà Urgències. I a la part final, si tenim temps, parlarem amb Angelina Cardona, representant del Casal de l'Obrera, que té la previsió de recrear l'entrada de Jesús a Jerusalem aquest diumenge de Rams. També es comptarà amb el tradicional repartiment de llor per part del Xinoxano, que aquest any celebra el 40è aniversari.
Doncs ja veieu, tot això és el que us volem explicar, i és que tenim moltes activitats per aquests dies, perquè d'una banda comença la Setmana Santa, d'altra banda ha començat la campanya electoral pel 28 d'abril i a més estem en precampanya de les municipals. Per tant, carregadíssims anem d'informacions, i en Miquel Bernis, que ens haurà de donar tots els detalls de com es presenten aquests dies de Setmana Santa. Comencem a la producció, Rosa Giral i Moisès García, i aquí en directe Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Doncs el que dèiem, en Miquel Bernis, que ens ha de donar tots els detalls per aquests dies. Volem saber com es presenta la Setmana Santa. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest divendres ha començat amb bandes de núvols prims que aniran desfent-se amb el pas del matí. Avui esperem una jornada amb força predomini del sol, i tot i que a la tarda encara creixeran algunes nuvolades cap a sectors interiors de la Selva i punts també de la Garrotxa, Ripollès, avui ja els ruixats seran pràcticament inexistents. Només, en tot cas, algun xàfec puntual podria aparèixer en comarques més interiors de Girona. Per tant, començarem el cap de setmana amb temps tranquil, i de fet aquest cap de setmana no esperem cap tipus de xàfecs. Aquest dissabte també serà un dia amb sol i algunes nuvolades només puntualment a la tarda en sectors de muntanya. Diumenge sí que s'entreveu un dia més variable, amb alguns intervals de núvols, sobretot a la tarda en el cas de la Costa Brava, però tampoc deixaran cap tipus de pluja. Entre dilluns i dimarts arribarà una tongada de ruixats que cada cop es va definint més cap a ser poc important. Afectarà sobretot sectors del Pirineu i Prepirineu, tant dilluns a última hora com també al llarg de dimarts, especialment encara a la tarda, i s'hi escaparan alguns ruixats, però en canvi la resta de comarques com a molt cauran algunes gotes la nit de dilluns a dimarts. Per tant, en general, a la selva marítima els pròxims 7-8 dies tindrem poques possibilitats de pluja. De cara als dies festius de Setmana Santa, encara la incertesa és gran i encara no tenim clar si hi haurà alguna nova tongada de ruixats o no.
I afegim que ara mateix tenim 9 graus i la humitat al 88%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs moment de posar-nos al dia en l'actualitat general i avui l'inici de la campanya electoral és un dels temes que centra bona part de les portades, però també n'hi ha un altre i és la imatge de Julian Assange, que ha estat detingut. Aquesta imatge amb barba, una imatge feia molts anys que no se'l veia i ara doncs, finalment ha estat detingut. L'Equador li va retirar l'asil i ara podria ser extradit als Estats Units. Per tant, a nivell internacional el focus està situat en aquest punt, però aquí a l'Estat espanyol el focus està en aquest inici de campanya. Per exemple, en el punt hi llegim: en clau catalana, comença la campanya d'unes eleccions que suposen un nou plebiscit al procés. El Tribunal Suprem manté els candidats empresonats i Interior no permet els actes a les presons. Renovació de caps de llista accepten el Partit Socialista de Catalunya, el PSC, per lluitar pels 6 escons en joc. En el cas del diari de Girona hi ha 4 imatges d'aquest inici de campanya. Un és per Esquerra Republicana, l'altre per Junts per Catalunya, En Comú Podem i Partit Socialista. I canviem de tema. A la portada del diari de Girona també hi llegim que la província de Girona bat el seu rècord d'habitants, 770.600. Lloret de Mar apareix per una notícia que per uns serà molt positiva, per altres serà molt negativa, i és que arrenquen les obres prèvies al perllongament de la polèmica C32. Per tant, el govern ja ha impulsat aquestes obres prèvies malgrat les protestes de part del territori, com per exemple Sos Costa Brava, que també és portada avui al diari de Girona, però per un altre tema, reclama el govern desclassificacions massives. També a la portada del diari de Girona denuncien que un bus turístic amb un invàlid no va poder parar a la Copa de Girona. Un cotxe s'estimba per un desnivell de 6 metres a la carretera dels Àngels. L'Ajuntament d'Olot tapa la càrrega per ordre de la Junta Electoral. I el sector de la discapacitat intel·lectual defensa els seus llocs de treball. I ara, si passem a la portada del punt, simplement afegir que a la Bisbal d'Empordà condemnen un banc a retornar comissions i en plana nacional la policia seguia patrulles dels Mossos l'1 d'octubre per saber on duien les urnes comissades.
Més titulars de la jornada, doncs ara mateix els repassem. Per exemple, El País avui titula: Sánchez només acudirà al debat si inclou a Vox. L'ABC amb una fotografia il·lustrativa, la Universitat Catalana té com a hostatge els totalitaris. I El Mundo destaca que Sánchez imposa un únic debat juntament amb Vox per fragmentar encara més, si pot, la dreta. Són els titulars més rellevants d'aquests tres diaris, però també trobem a La Vanguardia aquest inici de campanya. Amb el titular, la campanya més bronca es llença per el 40% dels indecisos, mentre que El Periódico titula en la seva primera plana 28A. Espanya se la juga, així d'explícit és aquest diari.
Doncs és el que diuen avui les portades. I altres notícies que també són rellevants: han expulsat del castell de Montjuïc una associació franquista que feia misses.
El jutge ha ordenat el desallotjament d'amics del castell, que no tenia permís per ser-hi des del 2015, però que encara hi feia actes.
Atenció, perquè la contaminació del trànsit provoca 4 milions de nous casos d'asma infantil a l'any.
Els autors de l'estudi internacional demanen que l'OMS revisi els nivells de diòxid de nitrogen actuals perquè perjudiquen la salut.
I en plana d'alimentació també parlem de salut. Mengem 4 vegades més carn vermella i processada del que seria recomanable.
L'excés de carn de boví, vaca i porc fa que augmenti el risc de càncer, obesitat, malalties cardiovasculars i diabetis.
Baixa la compra de productes com el pa, la carn o el peix i puja la dels plats preparats.
El consum d'aliments a les llars s'estanca mentre creix el de la resta de productes, segons un estudi de Bon Preu.
Deixem ara de banda el tema de l'alimentació i la salut i expliquem que Ángel Hernández, l'home que va ajudar a morir la seva dona, recorrerà que l'investigui un jutjat de violència masclista.
La Fiscalia també demana que la mort assistida de María José Carrasco sigui investigada per un jutjat d'instrucció ordinari.
Ja hi ha sentència definitiva. Endesa és culpable dels incendis del 1994 al Berguedà.
25 anys després, l'elèctrica haurà de pagar als afectats indemnitzacions que volten els 70 milions d'euros.
I atenció a les declaracions de Benet XVI, que culpa el maig del 68 de provocar la pederàstia a l'Església Catòlica.
Joseph Ratzinger assegura que els canvis socials dels anys 60 van tocar profundament la moral catòlica i van deixar l'Església indefensa.
I també una altra notícia que és curiosa. En llibertat, dos bessons perquè no poden distingir quin d'ells va cometre el delicte.
En una baralla de bar l'any 2015, un dels germans va agredir un home i l'altre va intentar impedir-li. Ni els testimonis ni la víctima van saber identificar el culpable.
També volem destacar que la imatge d'una nena plorant a la frontera entre Mèxic i els Estats Units ha guanyat el premi World Press Photo 2019.
A més, una sèrie d'imatges de la caravana de migrants ha guanyat el guardó a Història Periodística Mundial de l'any.
Són imatges dures de veure, però que són molt recomanables perquè és una realitat el que està fotografiat. I en esports, els blaugranes, els culers, podeu estar tranquils. Messi no té cap lesió important al nas.
Gràcies. Així doncs, estarà disponible per al partit contra l'Osca, que juga demà a 4:15 de la tarda.
I ara ens situem a les 8:12.
Máxim en calidad, máxim en variedad. En Restaurante Pizzería Máxim disfrutarás de nuestra comida. Cocina mediterránea, arroces, pescado fresco, carnes a la brasa, pizzas y pastas de elaboración propia y una gran variedad de sugerencias y tapas, helados y postres. Restaurante Pizzería Máxim. Nos encontraréis al lado del castillo, delante de la playa de Sacaleta. Teléfono 972-365179.
Jo sóc del RAC, i quan el meu fill té febre també els truco, perquè tinc metge i pediatre de guàrdia a les 24 hores. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC, i quan em faig mal fent esport, també els truco, perquè s'encarreguen de tot, sigui on sigui. I tu, festa del RAC.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Claver 73, telèfon 972 35 53 35. RAC, hi som per ajudar.
Amb la parella, amb els amics, amb la família, per gaudir de l'autèntica cuina italiana i mediterrània, vine al restaurant Giorgio. Pasta fresca, pizzas, carns a la brasa i un menú diari de caps de setmana. Vine i gaudeix del nostre menú especial de calçots. Restaurant Giorgio, a la urbanització del Condado de Jaruco de Lloret. Telèfon 972 36 01 60.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Restaurant Cal Sogre, més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre, ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972 371 704.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara és un quart de 9 del matí i som al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Avui és divendres 12 d'abril, vigília de Setmana Santa, i el que fem és començar destacant que el sènior masculí del Club Rem Santa Cristina pot proclamar-se campió de Lliga aquest diumenge aquí a Lloret. La vila acollirà l'última regata de la temporada de llaüt mediterrani abans del Campionat de Catalunya.
En total hi haurà 32 tripulacions de 12 clubs d'arreu del territori català. L'entitat lloretenca hi participarà amb 5 equips, el veterà masculí, el veterà femení, el sènior masculí i dos conjunts de l'escola en la categoria cadet mixt.
En concret, el sènior masculí arriba a la cita amb clares opcions de proclamar-se campió de Lliga. Ho aconseguirà si acaba per davant del Palabrava, un conjunt format per jugadors d'Empuria Brava i Palamós, amb qui estan empatats a punts. El conjunt lloretenc afronta la competició amb la moral alta després de guanyar el Campionat de Catalunya de Batel, disputat al Canal Olímpic a Castelldefels el cap de setmana passat.
Per la cita d'aquest diumenge, el Club Rem Santa Cristina és l'encarregat de l'organització. La presidenta Ana Rosa Bou explica que es necessita molta dedicació en aquests esdeveniments i espera que tot surti bé amb unes bones condicions meteorològiques.
A més a més, som els organitzadors, que sempre ens aporta molta feina, perquè som els mateixos jugadors, els organitzadors, i, bueno, doncs amb ganes també de que arribi, de que a veure si hi ha bona mar i podem disputar tota la jornada en normalitat, que tothom sempre està molt preocupat per l'estat del mar a Lloret, perquè a migdia se'ns aixeca vent. Però, bueno, esperem començar ben aviat i ben puntuals i que tots gaudim d'una bona jornada de rem a Santa Cristina.
La distància que hauran de recórrer els equips és de 1.400 metres en el cas dels sèniors i juvenils, ja siguin masculins o femenins, mentre que els veterans i els cadets afrontaran un trajecte de 700 metres. El sistema de competició consta d'un camp de regates de 4 carrils amb 350 metres cadascun.
La presidenta Ana Rosa Bou explica que aquestes condicions fan que la de Lloret sigui una de les últimes regates, perquè les primeres sempre són les de descens.
És com ens han distribuït les regates entre els clubs, perquè primer comencem descensos, i els descensos sempre els fem amb riu o pels canals d'Empúria Brava, i llavors els clubs que volem organitzar regata amb quatre carrers eren Badalona i nosaltres, i per això ens ha tocat així, espero que el cop és així.
La competició començarà aquest diumenge a les 9 del matí a la platja de Santa Cristina.
La de Lloret és l'última regata de la Lliga de Llaüt Mediterrani, que ha comptat amb 6 jornades des del passat mes de gener. Les anteriors han estat a Flix, Amposta, Empúria Brava, Badalona i Sant Jaume d'Enveja.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I canviem de tema, ara passen 3 minuts d'un quart de 9 i parlem d'activitats també programades per aquests dies de Setmana Santa. 120 clubs de 48 països diferents es reuniran a Lloret en la quarta edició del Globàsquet. El torneig internacional comença demà dissabte amb el primer torn de competició que es disputarà entre el Pavelló Municipal d'Esports i el Pavelló del Pompeu Fabra.
Aquesta primera part acabarà el pròxim dijous. Després iniciarà el segon torn del 22 al 27 d'abril. La previsió és que es disputin uns 430 partits entre les dues setmanes en un torneig que enguany també compta amb altres seus com Blanes, Tossa, Sils i Vilobí.
El Globàsquet torna a Lloret amb el mateix objectiu de sempre, posant per davant la formació dels joves esportistes. És per aquest motiu que comptaran amb el suport de la Fundació Gasol amb una xerrada sobre hàbits saludables que es farà a l'hotel Samba. Al telèfon, el president i fundador de Globàsquet, que és Josep Ramon Muro. Molt bon dia.
Molt bon dia a vosaltres.
Com es presenta aquesta quarta edició del Globàsquet?
Home, francament, molt il·lusionats i amb moltes ganes de que aquest quart cop que ens acollireu aquí a Lloret, realment les expectatives s'assoleixin i, com ja molt bé heu dit, el fet de poder comptar aquest any amb la col·laboració també de la Fundació Gasol ens aportarà dins de la part formativa, que és on ens volem centrar molt, doncs tant pels jugadors com els entrenadors i els propis familiars, durant 4 dies farem tallers de treball, sessions, controls de l'alimentació per ajudar els joves al seu desenvolupament a nivell personal.
Perquè des dels inicis del Globàsquet sempre doncs, s'ha marcat aquesta filosofia, no? A banda de la competició és important la formació dels esportistes.
De fet, treballem tres valors nosaltres, tres punts fonamentals. És a dir, no ens centrem exclusivament en l'esport, tot i que l'organitzem, i com molt heu dit, farem quasi 400 partits, penso que tenim mobilitzats quasi 40 àrbitres, les seus, no sé quants, quasi 1.200 desplaçaments amb autocar per la logística, però a banda d'això, aprofitant que tindrem els equips de quasi 38 països diferents, és una perfecta oportunitat perquè entre els nanos es connectin i s'interrelacionin nanos d'11-16 anys durant aquests dies, no? I llavors els hi afegim tot el que oferiu Lloret com a destí turístic i la Costa Brava en general, i el tercer valor doncs, és el que deies ara, el de la formació. És a dir, treballar perquè els joves, els familiars, els entrenadors, se n'enduguin algú més que no simplement una colla de partits o un resultat que pugui ser el que sigui.
Uh-huh. I ha estat fàcil aconseguir la col·laboració de la Fundació Gasol?
Bueno, estem al quart any. El primer any va ser impossible. Ens hem anat apropant sempre. A veure, primer de tot el que volem dir és que no solament hem d'agrair, sinó que a Globàsquet ens ha sigut difícil trobar una fundació que actuï com a tal de veritat. I no és per fer publicitat perquè els Gasol siguin del país, però realment les persones que estan aquí són metges i nutricionistes. És a dir, són professionals que portem dissenyant el projecte des del mes de desembre passat, i al final també hem de dir que l'Ajuntament i Lloret Turisme col·laboren amb aquest projecte i el propi Hotel Samba a fi d'efecte, perquè crec que ens ho creiem, que no solament a l'esport és el que passa durant una hora i mitja, una hora i tres quarts amb una pista, amb un terreny de joc, val? Sinó tot un conglomerat d'activitats que acompanyen doncs, des del que diem, doncs, les pròpies alimentacions, les pròpies la preparació que fa falta tant prèvia com posa un partit, els hàbits de descans, que és una mica el que engegarem aquí, que no solament serà el treball dels 4 dies aquests, sinó que s'escolliran una sèrie de grups, tant del país com de fora, i durant una colla de mesos es farà un seguiment que la pròpia Fundació, un projecte de recerca que està fent a nivell internacional, d'aquí uns mesos presentarà.
Uh-huh. Això també vinculat amb el Globàsquet o no?
Sí, evidentment. Sempre vinculat al Globàsquet, però la Fundació Gasol, val a dir que té moltes més activitats que no només al Globàsquet, sinó que una mica ells han volgut col·laborar amb nosaltres perquè vam veure que les edats els encaixaven. Evidentment, els Gasol subvenen del món del bàsquet i amb una oportunitat d'aquestes, amb una quantitat de mainada, han dit, escolta, nosaltres ja torno a dir, els premis que donem a final, a part dels guanyadors, sempre no busquem l'MVP, sinó que el nostre premi és el del fair play. Vull dir que l'objectiu de Globàsquet el que pretén és que realment treballar una sèrie de valors que fan que sumin a la part esportiva dels partits que els jugadors han dit a terme.
I abans d'acomiadar-nos, volíem preguntar, quarta edició, totes quatre aquí a Lloret, què aporta aquesta seu al Globàsquet?
Home, jo diria que ens ho aporta tot. ¿Vale? És a dir, avui jo sense Lloret no entendria el Globàsquet. Vam començar amb 5, no vam arribar a 500 persones, a la quarta edició ens aportarem els 3.000. Però és que a Lloret, i aprofitant aquesta oportunitat que et doneu, aquests dies presentarem la nova temporada del Globàsquet, la 2019 a la 2020. Jo us puc assegurar que a partir d'agost, d'agost 2019 fins a juliol del 2020, estarem com a mínim 38 dies durant a Lloret durant el proper any. Això vol dir que no només estarem al Globàsquet, sinó que vindrem al pont de novembre amb una sèrie d'equips internacionals de l'1 al 3 de novembre, al desembre, al febrer. Vull dir que estem venint molt i realment ens hi sentim molt còmodes, sobretot per la gent. Jo el que vull aprofitar és que la gent de Lloret és dels jocs que ens ho fa fàcil i realment això té un valor afegit molt important.
Doncs esperar que vagi tot molt i molt bé i que seguim parlant, Josep Ramon Muro, durant molts anys, perquè a Lloret li interessa tenir esdeveniments d'aquesta importància, d'aquest pes, i que comencen amb tanta força, i aquesta quarta edició, això, que vagi molt i molt bé. I moltíssimes gràcies, sobretot, per haver-nos atès a la ràdio.
I a vosaltres per recolzar-nos. Moltes mercès.
Bon dia, bona hora.
Ara queden 5 minuts per arribar a 9:15 i tenim una altra cita esportiva destacada per aquest cap de setmana. És el torneig d'handbol base. La competició per categories des de l'avi fins a juvenil arriba a la 10a edició. Començarà diumenge i s'allargarà fins dimecres vinent, 17 d'abril. Els partits es jugaran al pavelló del Molí.
Hi participaran 72 equips, alguns són de l'Estat, vinguts, per exemple, del País Basc o Toledo, i altres pertanyen a diferents països com Suècia, Noruega, Dinamarca, França o Alemanya. A més, també hi haurà la selecció de l'Índia i tres combinats territorials de Catalunya, els de Girona, Catalunya Central i Barcelona Nord.
Al telèfon hi tenim una de les organitzadores del torneig, Clàudia Penya, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Desena edició, com es presenta?
Home, doncs la veritat, doncs que amb molta il·lusió, no? Perquè ja són 10 anys i el torneig està molt consolidat. Ja, la veritat que aquest any estem tinguent un gran èxit, un gran suport, tant per part de la federació, per part de l'Ajuntament. La gent ha repetit, vull dir, tenim quasi un 60% dels equips que venen, ja han participat en altres edicions, i ve tothom amb moltes ganes de disfrutar d'aquest desè aniversari.
Què diríeu que té d'especial aquest torneig? Quina seria la filosofia?
La filosofia del torneig és sobretot treballar per la base. Nosaltres sempre des del principi, quan vam començar el torneig, la intenció és promocionar el nostre esport aquí a la zona de Girona, principalment. Va ser un dels motius va ser de promocionar el handbol a Lloret. Malauradament, doncs, el club, doncs, ja aquest any, doncs, no té base, però bueno, la intenció continua a ser aquesta, doncs, ja més aviat a nivell de província de Girona. Tenim un suport molt gran de la delegació de Girona, de la Federació Catalana d'Handbol, que agraïm moltíssim, sobretot a en Mariano Pérez, que és el delegat, i bueno, la filosofia és aquesta. Es treballa per la base, que els nanos tinguin l'oportunitat de poder venir a Lloret, jugar amb equips internacionals, i que tot això faci que el nivell del handbol a Catalunya vagi pujant.
Uh-huh. Doncs esperem que es vagi complint tot això. Què és el que passa a l'handbol aquí a Lloret? Ara comentaves que no hi ha base ara mateix. Què passa, no? Està una mica de capa caiguda al club.
La veritat és que sí, és una pena. Els nanos que van estar al club van arribar a juvenil, i després, doncs, bueno, crec que s'ha de fer feina amb les ampes, s'ha de fer feina amb els nanos de Lloret, oferir-los el handball. Aquí hi ha altres esports, doncs, que piquen més fort, el futbol sala, el bàsquet, el vòlei. En altres regions de Catalunya, per exemple, com el Vallès, des de ben petit ja les ampes ja s'ofereix sempre el handball, i hi ha una altra filosofia, no? Jo crec que poder això aquí, doncs, a veure si algú dels antics del club de tota la vida, si s'animen i fan una miqueta de feina a les escoles, passa que una mica complicat, però jo crec que s'hauria de fer, no? D'abordar una mica més a les escoles el tema de l'handbol.
Deixem la crida feta, i en tot cas sí que té bon estat de salut aquest torneig, que, com dèiem, arriba a la 10a edició, i per aquesta ocasió hi ha programada aquesta xerrada de Roberto Cuesta, que forma part de l'equip femení del Granollers.
Sí, ell és l'entrenador del primer equip de la Divisió d'Honor del Balonmano Granollers. Ell sempre ens dona molt de suport, ve a fer clínics aquí a Lloret, també amb equips que li demanen. Ell sempre està molt disposat a treballar per l'handbol femení, i quan li varen proposar va dir, doncs, que per suposat que era una gran oportunitat per fer promoció del handbol femení, que és un dels lemes d'aquest desè aniversari, i vindrà, i estarem allà en el Guitar Central Park, en la Sala Marina, que es farà una xerrada per tots els entrenadors que hi estiguin interessats.
Quan serà la xerrada?
El dilluns dia 15 a les 10 del vespre, quan ja hagin acabat els partits.
Mm-hmm. Doncs, Clàudia Penya, com sempre, esperem que vagi molt i molt bé aquest torneig. En farem les valoracions pertinents, però per ara moltíssimes gràcies per fer-nos tot aquest avanç.
Doncs moltes gràcies a vosaltres, com cada any, per estar aquí donant-nos el vostre suport.
I hem de dir que també aquest cap de setmana hi ha el torneig de frisbee a la platja de Lloret, a la zona propera al castell, que portarà 16 equips d'arreu d'Europa amb unes 220 persones. En vam parlar ahir amb un dels organitzadors i la cita es presenta doncs, amb molt bones expectatives. Senyals horaris que ens marquen que són ja 8:45. Miquel Bernis, estem parlant de totes les activitats que tenim programades per aquests propers dies, però és que ens interessa molt saber com es presenta la meteorologia per aquesta Setmana Santa. Molt bon dia, Miquel.
Bon dia, Maria. Aquest divendres ha començat amb bandes de núvols prims que aniran desfent-se amb el pas del matí. Avui esperem una jornada amb força predomini del sol i tot i que a la tarda encara creixeran algunes nuvolades cap a sectors interiors de la Selva i punts també de la Garrotxa, Ripollès. Avui ja els ruixats seran pràcticament inexistents, només en tot cas algun xàfec puntual podria aparèixer en comarques més interiors de Girona. Per tant, començarem el cap de setmana amb temps tranquil i, de fet, aquest cap de setmana no esperem cap tipus de xàfecs. Aquest dissabte també serà un dia amb sol i algunes nuvolades només puntualment a la tarda en sectors de muntanya. Diumenge sí que s'entreveu un dia més variable, amb alguns intervals de núvols, sobretot a la tarda, en el cas de la Costa Brava, però tampoc deixaran cap tipus de pluja. Entre dilluns i dimarts arribarà una tongada de ruixats que cada cop es va definint més cap a ser poc important. Afectarà sobretot sectors del Pirineu i Prepirineu, tant dilluns a última hora com també al llarg de dimarts, especialment encara a la tarda, i s'hi escaparan alguns ruixats, però en canvi la resta de comarques com a molt cauran algunes gotes la nit de dilluns a dimarts.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Veurem com va evolucionant aquesta Setmana Santa. De moment, aquest divendres el comencem amb 10 graus i la humitat al 86%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs és el moment de veure què diuen avui els diaris. Som a divendres 12 d'abril del 2019 i bàsicament hi ha dos temes que centren l'atenció de les portades. D'una banda és l'inici de la campanya per les eleccions generals del 28 d'abril, que va ser ahir a mitjanit, i d'altra banda és la detenció de Julian Assange. Aquesta imatge de Julian Assange amb una barba ben llarga és la que podem veure a molts diaris avui, i és que l'Equador li va retirar l'asil i ara podria ser extradit als Estats Units. En el cas del Punt hi veiem, per exemple, aquesta fotografia de Julian Assange. Però com dèiem, l'altra notícia del dia és per la campanya electoral, i en el cas del Punt hi llegim en clau catalana. Comença la campanya d'unes eleccions que suposen un nou plebiscit al Congrés. El Suprem manté els candidats empresonats i Interior no permet els actes a les presons. Renovació de caps de llista excepte el PSC per lluitar pels 6 escons en joc. En el cas del diari de Girona hi ha una imatge, o hi ha quatre imatges diferents per aquest inici de campanya, d'una banda d'Esquerra Republicana, d'altra banda Junts per Catalunya, En Comú Podem i el PSC. Tot i així, el titular principal del diari de Girona explica que la província de Girona ha batut el seu rècord d'habitants, 770.600. Es manté la tendència a l'alta per cinquè any amb el padró més elevat assolit fins ara. I més notícies que llegim. Ens quedem al diari de Girona, on hi ha una notícia que interessarà molt als lloretencs, alguns perquè hi estan a favor, d'altres perquè hi estan molt en contra, i és que han arrencat les obres prèvies al perllongament de la polèmica C-32. Sos Costa Brava, per la seva banda, reclama al govern desclassificacions massives. També veiem en portada del diari de Girona que denuncien que un bus turístic amb un invàlid no va poder parar a la Copa de Girona. Un cotxe s'estimba per un desnivell de 6 metres a la carretera dels Àngels. El sector de la discapacitat intel·lectual defensa els seus llocs de treball. I en el cas del Punt, també llegim que la policia seguia patrulles dels Mossos l'1 d'octubre i que Olot despenja la darrera versió de la càrrega. L'Ajuntament acata l'ordre de la Junta Electoral i treu la reinterpretació de l'obra que al·ludia al judici al Suprem.
Altres titulars de la jornada són els següents. El País avui titula Sánchez només anirà al debat que inclogui Vox. El Periódico, Espanya se la juga. El diari La Razón, la batalla juga a la dreta. El diari Ara, Assange detingut. L'ABC, la Universitat Catalana, hostatge dels totalitaris. El Mundo, Sánchez imposa un únic debat juntament amb Vox per fragmentar encara més la dreta. I La Vanguardia, la campanya més aspra, engega buscant el 40% dels indecisos.
I més notícies. Han expulsat del castell de Montjuïc de Barcelona una associació franquista que feia misses.
El jutge ha ordenat el desallotjament d'amics del castell, que Antoni no tenia permís per ser-hi des del 2015, però que encara hi feia actes.
La contaminació del trànsit provoca, atenció, 4 milions de nous casos d'asma infantil cada any.
Els autors de l'estudi internacional demanen que l'OMS revisi els nivells de diòxid de nitrogen actuals perquè perjudiquen la salut.
També parlem de salut, en aquest cas d'alimentació. Mengem 4 vegades més carn vermella i processada del que seria recomanable.
L'excés de carn de boví, vaca i porc fa que augmenti el risc de càncer, obesitat, malalties cardiovasculars i diabetis.
I també sobre alimentació, ha baixat la compra de productes com el pa, la carn o el peix i puja, en canvi, la dels plats preparats.
El consum d'aliments a les llars s'estanca mentre creix el de la resta de productes, segons un estudi de Bon Preu.
També volem destacar que Ángel Hernández, l'home que va ajudar a morir la seva dona, recorrerà la decisió que se li investigui un jutjat de violència de gènere.
La Fiscalia també demana que la mort assistida de María José Carrasco sigui investigada per un jutjat d'instrucció ordinari.
Ja hi ha sentència definitiva. Endesa és culpable dels incendis del 1994 al Berguedà.
25 anys després, l'elèctrica haurà de pagar als afectats indemnitzacions que volten els 70 milions d'euros.
I atenció a aquestes declaracions de Benet XVI, perquè culpa el maig del 68 de provocar la pederàstia a l'Església Catòlica.
Josef Ratzinger assegura que els canvis socials dels anys 60 van tocar profundament la moral catòlica i van deixar l'Església indefensa.
Doncs són les declaracions del Papa. I una notícia curiosa, en llibertat dos bessons perquè no poden distingir quin d'ells va cometre el delicte.
En una baralla de bar l'any 2015, un dels germans va agredir un home i l'altre va intentar impedir-li. Ni els testimonis ni la víctima van saber identificar el culpable.
I atenció, perquè la imatge d'una nena plorant a la frontera entre Mèxic i els Estats Units ha guanyat el premi World Press Photo 2019.
A més, una sèrie d'imatges de la caravana de migrants ha guanyat el guardó a Història Periodística Mundial de l'any.
Són imatges colpidores, però interessants de veure. I els culers, estareu contents, Josep?
Sí.
Messi no té cap lesió important al nas.
No fotis. Així, doncs, estarà disponible per al partit contra l'Osca, que juga a detenció demà a 4:45 de la tarda, una altra d'aquelles hores intempestives.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs veurem si Messi, tot i no tenir cap lesió important, està al 100% i ofereix un dels seus recitals.
La té al nas, no el peu.
Sí, bé, però també fa mal, el nas.
També.
No sé si t'has donat mai un cop fort. Però déu-n'hi-do. En tot cas, mirem el que diuen els diaris sobre Lloret i veiem a la portada del diari de Girona aquesta notícia, que és que arrenquen les obres prèvies a l'allargament de la C-32 fins a Blanes i Lloret, i això, segons el Punt, ha enutjat a Sos Costa Brava. Recordem que hi ha una part del territori que està molt en contra d'aquestes obres. De fet, tot això està als tribunals, però sembla que la Generalitat tira endavant i aquests treballs hauran de durar més o menys uns 9 mesos i implicaran el desviament de serveis bàsics com la llum, l'aigua i el telèfon. Com diem, des de la plataforma Sos Costa Brava exigeixen al govern que, si s'estima el territori, abandoni el polèmic projecte. D'altra banda, al diari de Girona també hi llegim que el lobby dels 8 municipis de Sol i Platja de l'Estat pressionarà per tenir més diners, denunciant un greuge en la diferència entre el que porten al Producte Interior Brut i el que reben de les administracions. Recordem que Lloret de Mar és una d'aquestes 8 destinacions. També a la mateixa pàgina de l'apartat de la Selva del diari de Girona hi llegim que es troben la meitat dels gossos perduts a la comarca de la Selva pels xips. El Consell Comarcal va recollir més animals el 2018, però van créixer els casos de retorn als seus propietaris. Per tant, recomanen a tothom que posin xip als gossos i dir que Lloret és el segon municipi salvatà on es van recollir més gossos, 148. Blanes és el tercer amb 144, mentre que 156 gossos és on més se'n van recollir, a Vidreres. I finalment, dir que l'Esportiu, que és el suplement d'esports del Punt, avui torna a parlar molt del Girona, com fa cada dia, i hi ha un apartat que se centra en Marc Muniesa. El podeu llegir a la pàgina 4 amb el titular "El cicle comarcarà tot".
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Des de 1953, a la platja de Fanals hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Telèfon 972 36 93 42.
Clínica Fanals, 15 años.
Clínica Fanals celebra su 15 aniversario con la ampliación de sus instalaciones, con más superficie y nuevos tratamientos para acercarte la medicina estética y regenerativa más que nunca. Trasplante capilar con la técnica FUE, pelo a pelo, remodelación corporal con láser lipólisis y tratamiento ginecológico y de la incontinencia urinaria con láser. Estos son algunos de los tratamientos que puedes disfrutar en Clínica Fanals y sin salir de Lloret de Mar. Solicita una visita informativa gratuita al 972-36-43-28. Financiamos tus tratamientos de estética. Más información en www.clinicafanals.com. Estamos en la avenida Vila de Blanes, 162 Bajos, de Lloret. Clínica Fanals, 15 años contigo.
Lo que más echo en falta de Italia es la mía mamma. La comida no, porque tengo el restaurante Il Brigantino. Daniele prepara auténtica pasta casera hecha a mano y una cocina fusión con los mejores platos veganos, vegetarianos y para celíacos. Y que te elaborará la mejor pizza artesana al horno de leña. Menú de pizza con primero, segundo y postre a 11 euros. Y menú del día a 13 euros. Forma parte de la familia Il Brigantino. Estamos en el Passeig Marítimo número 21 de Lloret. Teléfono 972-37-12-28. Recuerda que cada dos viernes a las 9 de la noche tenemos cata maridaje de vinos en nuestra bodega. ¿Quién dijo que la verdadera cocina italiana solo se puede comer en Italia?
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Doncs camí a 3:15, ara queden 3 minutets i ja hi arribem. Volem fer-nos ressò que aquesta nit comença la segona edició del Festival Lloret Negre. Tot i que les activitats es faran entre dissabte i diumenge, avui es fa un sopar de benvinguda a l'Hotel Marsol, a 8:45 de la nit. Dues hores més tard, a la Sala Polivalent de la Biblioteca, hi haurà l'acte de presentació de l'esdeveniment literari.
Serà un cap de setmana farcit d'activitats. Per exemple, es farà una projecció dels moments més rellevants de l'edició del 2018, una col·lecció amb relats de diversos autors vinculats al festival, una visita guiada a la caserna de la policia local o una taula rodona sobre medicina forense amb Narcís Bardalet i Tura Soler.
El moment més destacat serà l'entrega del premi a la millor novel·la de gènere negre del 2018 escrita en llengua catalana. Serà diumenge a 2:45 de la tarda a la Sala Polivalent de la Biblioteca, on se celebraran les diferents ponències i lectures.
Lloret Negre és el primer festival de gènere negre de la Costa Brava. Va néixer amb l'objectiu de promocionar el coneixement i la lectura d'aquestes obres.
Doncs un dia més tenim al telèfon l'organitzadora de Lloret Negre, Angelique Fitzner. Molt bon dia.
Molt bon dia, un plaer estar amb vosaltres i amb tothom. Encantada.
A punt ja de començar, com es presenta la cita?
Doncs a punt, perquè avui, com dèieu molt bé, a la nit fem la primera apuesta, diguem, del llarg de lo que és el cine negre gènere independent, o sigui, ponem els fonaments, diguem, per aquesta nova apertura també de cine dintre del marc del Festival de Lloret Negre, Lloret Negre, Cine Negre. Tenim 5 curts, a més, inèdits, que després se'n van a Sitges i a Sant Sebastià. Demà, com dèieu molt bé, taules de ponència, medicina forense. Després tenim també, la novel·la negra està de moda, amb l'Andreu Martín. Diumenge també, l'entrega de premis, com dèieu, l'Alfons Cervera, que és un dels màxims historiadors de la memòria històrica de la Guerra Civil. Bueno, a tope, a tope. Bueno, concert de música dissabte a la nit, dos concerts de música, i hem de dir que tot el festival, tot, absolutament tot, és gratuït, a portes obertes. O sigui, tothom està convidat per vindre, per disfrutar, per enriquir, perquè ens enriqueixem tots, i per, bueno, i per tirar endavant, bueno, aquesta segona edició, que, bueno, que ja ho tenim, bueno, a tope, a tope, a tope.
Amb molta força veiem que arriba. Dius que és gratuït i bé, no cal inscripció prèvia, tampoc.
No cal inscripció prèvia. Tota la Casa de Cultura, la Biblioteca de Lloret de Mar, tothom que vingui, no fa falta que tingui que apuntar-se en res, simplement, doncs, bueno, nosaltres el regal és poder comptar amb tothom i poder disfrutar d'aquest festival, i no s'ha de pagar res ni res. Tot és gratuït, concerts, música, visites turístiques. Tenim també el diumenge a la tarda la visita turística a los Jardines de Santa Clotilde, completament gratuït. El programa hi surt tot, totes les adreces, tots els punts on ho fem, o sigui, tots els horaris, tot surt en el programa de Lloret, que es pot descarregar en www.lloretnegre.com. I si no, doncs, bueno, el teatre, el Museu del Mar, la biblioteca, l'Ajuntament, o sigui, hi ha programes per tot arreu, perquè tothom, doncs, pugui estar molt ben informat de totes les activitats, les taules de tertúlia i tot. A més, el diumenge tenim una taula que es va fer a la Universitat Juan Carlos I de Madrid, i bueno, sobre les periodistes de la CNN, bueno, a tope. I després parlarem també sobre el cas de la Maria Àngels Feliu, que ara ha fet 25 anys del seu sequestrament, o sigui que, bueno, tenim un programa, literatura, cultura, cine, música, visites culturals, visites a la caserna de la policia gràcies al cap de policia Joaquim Martín, bueno, l'Associació Hispanoamericana, l'Associació Aurora, bueno, a tope, amb una quantitat de mans, amigues, col·laboracions, i sobretot, bueno, des d'aquí agrair a totes les institucions, alcaldia, turisme, cultura, educació, la biblioteca, bueno, una passada, supercontenta.
Doncs, Angelic Fisner, que s'encomani aquesta alegria que desprens a tothom, esperem que vagi molt i molt bé el festival i que sigui tot plegat un èxit.
I moltíssimes gràcies a vosaltres i per convidar-me aquí en aquesta petita xarra que m'ha encantat, i tothom, bueno, tothom benvinguts, a tothom a Lloret Negre.
Doncs moltíssimes gràcies a tu per atendre'ns, evidentment. Que vagi bé. Bon dia.
Gràcies, una abraçada.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I anem avançant, ara són les 8:47, 13 minuts, i seran les 9, i toca parlar del Casal Municipal de la Gent Gran, que ja ho té tot a punt per estrenar la nova obra de teatre del grup Jubil. Es titula Urgències, és una comèdia que té lloc a un hospital la nit de la Revetlla de Sant Joan. Una combinació que provocarà embolics i situacions molt divertides. A més, després de la representació es farà el musical Obrim el Taló.
S'han programat dues sessions. La primera es farà aquest dissabte a les 9 de la nit i la segona serà diumenge a les 6 de la tarda. Queden les últimes entrades a la venda. Es poden adquirir de manera anticipada al preu de 6 euros al Casal Municipal de la Gent Gran en horari de matí i tarda. També es vendran a taquilla les que quedin disponibles el mateix dia de la funció amb el preu de 7 euros.
Doncs, per ampliar la informació, donem pas a Moisès.
Ens acompanya als estudis Margarita Rodríguez, coordinadora del Casal Municipal de la Gent Gran. Margarita, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Urgències és l'obra que representarà aquest cap de setmana. Com és aquesta obra?
Doncs mira, l'obra és, hi ha una part que és Urgències, que és una obra de teatre amb un fil conductor, i després la segona part és Obrim el Taló, en el que es fan una representació de cançons i així, tipus playback, ara molt ben organitzades. En quant a què vol dir Urgències, pues, haureu de venir a veure-ho, perquè primer que és còmica, és molt divertida, i moltes vegades són situacions que poden passar als hospitals. Això és Urgències.
Explica'ns qui són els actors.
Doncs bueno, tenim un grup d'aquí al Casal que li diem, bueno, que tenen el seu nom, que és els Jubilados, que és amb arroba i el número 2, o sigui, és així una mica especial. Són una colla, pues, aproximadament d'entre 35, quasi 40 persones. Quan comptem d'actors són 32 o 33. I després, en quant a, pues, totes les persones que els ajuden, poden arribar ben bé a ser 40 persones. I, bueno, i el que fan és, els dos dies d'obra de teatre, que és el dia 13 d'abril, que és a les 9 de la nit, i el dia 14 d'abril, que és diumenge, i és a les 6 de la tarda.
Encara hi ha entrades disponibles?
Encara hi ha entrades, el que passa que ja queden poquetes, tant d'un com de l'altre. Tal com vam posar en la publicitat, hem posat que sí que si quedaven entrades a la venda, que sí que els acabaríem venent a dalt a la taquilla del teatre. Però en aquest moment crec que queden potser les dues últimes files, una cosa així. Però bueno, encara queden, per si algú vol venir.
Perquè és una activitat que sempre en els últims anys ha tingut molt d'èxit, no?
Doncs sí, és una activitat, doncs ja portem doncs quasi 6-8 anys quasi fent l'obra de teatre, i bueno, ha tingut sempre molts èxit. El primer any es va fer només un passe, però veient la gran quantitat de gent que s'estava quedant fora, que no podia venir, pues, finalment ja des de llavors es va plantejar fer 2 dies. I, bueno, i la veritat que si només queda una o dues files del darrere, ja ho podem considerar un bon èxit.
Amb nervis, com està tot?
Bueno, ara sí, ara sí. Ara tothom està ja una mica estressat, perquè clar, estan ja en el moment, ja a la recta final, i clar, jo suposo que els nervis també en aquestes coses fan, no sé, te posen encara pitjor, i hi ha alguna jugadeta que els nervis... Però bueno, ells estan molt contents, que és el principal. Aquesta obra, no només la representació, sinó que porta molts de mesos treballant perquè pugui arribar ara al mes d'abril, no? I ben bé van començar al mes d'octubre amb l'obra escrita, que bueno, l'escriu una de les persones que està dintre del grup de teatre, que és la Rosa Maria Minguella, i després la passa a la directora i la subdirectora, que és la Montse Chapellí i la Neus Reixac, i entre elles pues, comencen a buscar els personatges, o sigui, la persona dient pel personatge que hi ha a l'obra i si s'ha de reformar alguna cosa. O sigui que és una feina de molts mesos, i el que clar, i primer fer provar també el personatge a segons quines persones, i bueno, i ja veureu el resultat si veniu.
I d'altra banda, teniu més activitats per aquesta Setmana Santa, començant per Divendres Sant.
Doncs sí, com és habitual, a la Setmana Santa fem les activitats que són el Divendres Sant, que fem la repartició de bunyols de Quaresma, i bueno, acompanyades d'un beure, que pot ser tant un moscatell com un refresc, i això, bueno, en aquests moments estan venent els tíquets allà en el casal. I l'altra, o sigui, l'activitat més estrella que tenim és la de dilluns de Pasqua, que el grup, o sigui, Rotary Club, ens regalen cada any una mona gegantina. Es pot dir ben bé que és gegantina perquè són 40 quilos de pastís de mona. I això, bueno, ho repartim, després a la tarda ho repartim per tota la gent. Sempre és un tall de pastís amb un ou de xocolata, i aquest any ens han promès també que continuarem fent el tall de pastís i l'ou de xocolata. Aquest dia, el dilluns, al matí, a les 12, es fa... rebem la mona, venen la gent del Rotary i amb els convidats especials per a aquest acte, que normalment són pues, tota la gent del Rotary que vulgui venir, més els polítics i la gent del casal, que són convidats. I després a la tarda, a partir de les 5 de la tarda aproximadament, comencem a repartir la mona a tothom que estigui al casal. O sigui que el que vulgui menjar mona només ha de venir de 5 fins a les 7, quarts de 8, que estem repartint la mona fins a acabar-la. Normalment després acabem, sempre queda uns quants talls de... I aquests talls l'endemà ho portem sense falta a les residències, com és el Continental, al Versat, a tota la gent, bueno, a les residències que accepten aquestes coses.
Doncs, Margarita, estarem ben atents a totes aquestes activitats. Moltes gràcies per venir a la ràdio a explicar-ho.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
6 minuts per les 9 i seguim parlant de més activitats perquè aquest 14 d'abril és diumenge de Rams, una de les dates assenyalades del calendari de la Setmana Santa. A Lloret, molt abans de l'arribada de la Palma i el Palmó, se celebrava la Diada de Rams amb la benedicció de les branques de llorer. Amb l'objectiu de mantenir la tradició, el xinoxano repartirà aquest diumenge llor per tothom que vulgui.
Serà a les 11 del matí entre la plaça de l'Església i el pati de l'Arol, abans de la benedicció, que es farà a les 12 del migdia. Un membre de l'entitat, Carles Carbonell, explica per què es fa aquest acte.
Tirar una mica enrere o seguir la tradició de que aquí a Lloret la Palma sempre es havia beneït amb palmes de llor, no? O sigui, branques de llorer. Si es tiressin més enrere, la tradició més estricta diria que Jesús el van rebre amb branques d'olivera, també es diu, no? El que passa és que aquí a Lloret, doncs, el tenir més llor, es va tirar per aquesta planta, i el que fem és simplement això, repartir petits branquillons de llor perquè la gent pugui també beneir-los, que és una de les condicions també dins de la cuina casolana de tenir sempre llor a casa beneït per poder-lo posar a l'estofat.
A banda del xinoxano, el Casal de l'Obrera també participarà en les activitats d'aquest diumenge de Rams. La previsió és que es pugui tornar a recrear l'entrada de Jesús a Jerusalem amb la presència de l'ASA, tal com es va fer l'any passat. Doncs en coneixem els detalls parlant amb una representant del Casal de l'Obrera, Angelina Cardona, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, com es preveu, com serà aquesta recreació de l'entrada de Jesús a Jerusalem?
Bueno, simplement és arribar amb l'ase, amb l'animal, amb Jesús pujat a sobre i els apòstols que l'acompanyen. És arribar a la plaça, donar una volta a la plaça perquè la gent vegi com es feia, com diu la Bíblia.
Perquè ja ho vau fer l'any passat i aquest any repetiu, per tant va anar bé.
Sí, bueno, l'any passat va ser excepcional perquè va ploure bastant i ho vam fer entrant a la parròquia. Aquest any la idea és donar la volta a la plaça com és, diguéssim, normal.
En tot cas, per què des del Casal de l'Obrera vau tenir aquesta ocurrència de recuperar o de recrear aquell moment?
Bé, no va ser nostre, va ser el mossèn que ens va dir si ho podíem fer-ho, com que nosaltres fent pastorets el que és el vestuari ja el teníem i vam dir que sí, com molt de gust. Llavors ens vam mirar de trobar l'animal que el senyor José Manuel es va molt posar d'acord amb nosaltres, ens va dir que sí, que sempre ens deia que sí, igual que aquest any, que portem l'ase, de nom que es diu Cometa, que té 5 anys, vull dir que no és pas de les ases més grans que té, però que fa molt de goig.
Doncs esperem que vagi molt bé això, cap a quina hora serà?
Serà després de beneir, o sigui, el mossèn beneirà i nosaltres arribarem a la plaça, donarem una volta a la plaça, i perquè tothom vegi, diguem-ho així, el perquè de la benedicció i totes aquestes coses.
Doncs Angelina Cardona, com a membre del Casal de l'Obrera, esperem que vagi molt i molt bé aquest diumenge la recreació de l'entrada de Jesús a Jerusalem i molt agraïts que ho hagis volgut compartir amb tots nosaltres. Bon dia.
Bon dia.
Queden 2 minuts i mig per acabar. Abans volem fer un apunt polític. És que aquest dissabte es presenta oficialment i en públic a Francisco Pastor com a candidat a l'alcaldia de Lloret de Mar. Escoltem el cap de llista per Lloret.
Doncs bé, aquest dissabte fem la meva presentació com a candidat. Sona una mica estrany dir-ho així perquè sembla molt, molt, molt centralitzat en la meva persona, però en realitat és el punt de partida del projecte que presentem a les eleccions municipals. L'estem preparant amb molt de carinyo, tot l'equip que formem part d'aquesta candidatura.
L'acompanyaran el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, Sílvia Paneque, candidata a l'alcaldia de Girona, i Marc Lamoa, primer secretari del PSC de Girona i cap de llista pel Congrés dels Diputats. Serà dissabte a les 12 del migdia al teatre i també hi haurà la resta de components de la llista del Partit Socialista aquí a Lloret. I ràpidament volem recordar o ressaltar que demà dissabte hi ha sessió del Racó dels Contes, en aquest cas amb Maria Elena Tolosa, amb una sessió titulada Orelles de Papallona, poca broma. Serà una sessió molt participativa en què treballarà temes com la tolerància, la igualtat o l'assetjament escolar. Serà demà a 11:45 del matí a la sala infantil de la biblioteca. Ja sabeu que l'entrada és gratuïta. I una cita per aquest vespre a les 8 al Puntet. Hi ha una trobada pels amants dels jocs de rol i els anomenats wargames, i també per tots aquells que vulguin aprendre i a jugar. L'activitat s'anomena Taverna dels Daus, l'organitza un grup de joves, entre ells hi ha en Gerard Juanes, i conviden a tothom a assistir a les 8 del vespre al Puntet per jugar a jocs de rol i els anomenats wargames. Els qui vulguin assistir-hi, doncs, poden contactar amb el Puntet o bé amb un correu electrònic a tavernadelsdaus@gmail.com. I dit això, desitjar que vagi molt bé el cap de setmana, la Setmana Santa en general, els que tingueu festa, també, sobretot, els que us dediqueu al sector del turisme, que vagi molt bé, esperem que vingui molta gent a Lloret de Mar. Moltíssimes gràcies per ser-hi, gràcies per la confiança i tornem dilluns a les 8 en punt.
Bon dia, bona hora.